Molt bon dia a tothom, salutacions molt cordials des de l'emissora municipal. Passen 7 minuts de les 11 del matí d'aquest divendres ja 21 de març. És 21 ja, uf, si estem ja pràcticament a final de mes. Doncs això, ja estem en primavera, encara que els dies de les dues darreres setmanes sobretot són força grisos. A veure si aviat veiem les flors que sorgeixen i que floreixen i també que el sol llueix i que el podem gaudir, perquè sabem que hi és, però a vegades passem etapes de les nostres vides que està massa amagat, no? O dies, com ara mateix, i tenim moltíssimes ganes de tornar-lo a sentir, no? Sobre la pell, sobre les ànimes també, sobre el nostre esperit, perquè la veritat és que ens dona una energia que la trobem a faltar moltíssim aquests dies. Una energia que nosaltres intentem transmetre, sigui com sigui, des de l'emissora municipal cada matí. Sobretot tots aquells que ho estan passant malament, pel que sigui també, perquè sabem que bé, és part de la vida, no?, el dolor, i sovint doncs, es passen males temporades, massa sovint. Amb el temps, quan ens fem més grans, ens adonem de que això, de que ho hem d'acceptar perquè forma part d'aquesta aventura que és viure. Però des d'aquí sempre intentem que aquells veïns nostres, veïnes, que això, que ho estan passant malament pel que sigui, doncs que transmetre'ls esperança, sobretot ganes de continuar, força per acceptar tot allò que hem d'acceptar perquè no hi ha remei, potser, i bé, i que hem d'estar aquí i tirar endavant i també gaudir d'aquelles petites coses de cada dia, com és un dia gris, com avui, que també té el seu punt, també és maco. I bé, doncs la pluja és benvinguda. Mira, fa un any ens estàvem queixant i molt preocupats per la sequera. Doncs ara aquests dies força pluja, o bé, si no són intenses, com a mínim bastant constants, cosa que també ens va molt bé. O sigui que aquest divendres l'intentarem aprofitar al màxim possible. No sé si donarà com per entrar, em sembla que no, en el rànquing de la felicitat per països, que hem llegit el 324, que el tenen Costa Rica, Israel i Mèxic entre els 10 primers. Israel, mira, no sé de quan és aquest rànquing anual, però aquí ens el mostren com si fos, doncs això, suposo, d'aquest últim any. Doncs mira, es veu que segons quines coses no els afecten per estar en aquest rànquing. Tenim la Neus Ibáñez al control tècnic, us parla Trini Arquimbau, i el Xavi Puig entrarà en uns minuts també, perquè som els que habitualment us acompanyem en aquest programa, amb la ràdio, el nom del magazín és la ràdio, fins a la una del migdia. Doncs com us dèiem, repassem aquesta notícia, que mira, que fa referència a la felicitat, ja ens convé. Doncs com us dèiem, passen ja 11 minuts de les 11 del matí i estem llegint aquesta notícia, perdó, que la llegim al 324, i que fa referència al rànquing de la felicitat per països. Costa Rica, com dèiem, Israel i Mèxic estan entre els 10 primers, Estats Units cau a la seva posició més baixa, Espanya es manté i els països nòrdics diu que segueixen al cap damunt, al cap. El rànquing anual de la felicitat segueix liderat pels països nòrdics. Finlàndia és per 8è any consecutiu el país on són les persones. El segueix Dinamarca, Islàndia, Suècia, Països Baixos, amb països com els països més feliços de tot el món. Això és un informe, això segons un informe que es publica des de l'any 2012, amb motiu del Dia Internacional de la Felicitat, que va ser instaurat per la ONU. Espanya se situa en el lloc número 38, igual que l'any passat, després d'uns quants anys que anàvem perdent posicions. Afganistan es manté com el país més infeliç del món, està en el número 147, sobretot perquè, doncs, per la difícil situació que denuncien les dones d'aquest país. I a la cua també es troben Sierra Leone, Líbano i Malawi. Bé, doncs els 10 països primers, els que ocupen els 10 primers llocs estan Finlàndia, Dinamarca, Islàndia, Suècia, Països Baixos, Costa Rica, Noruega, Israel, Luxemburg i Mèxic. Bé, doncs el que destaquen en aquesta notícia, tal com llegim el 324, i potser com vosaltres és la primera reflexió que us ha vingut al cap, és com el fet de que Israel, que continua bombardejant Gaza, després de l'atac de Hamas el 7 d'octubre de 2023, ocupi la octava posició. Ha baixat 3 posicions, però és que en el 2023, abans d'esclatar el conflicte, va donar la sorpresa perquè es va situar com el quart país més feliç del món. Juntament amb Nova Zelanda van entrar en la llista dels 10 primers en aquell moment, que fins a llavors només havien format països europeus. Per la seva banda, Palestina perd 5 posicions en el rànquing i passa del lloc número 103 a número 108. I Rússia passa del lloc 72 al 66. També doncs la guerra no fa perdre posicions a Rússia. En canvi, la invasió que pateix Ucraïna des de l'any 2022 sí que ha fet perdre 6 punts en aquest país, que se situa del número 111 en el número 111. A veure, la veritat és que costa creure que països que estan en guerra doncs trobin en segons quins llocs. Esclar, Rússia tampoc és que estigui en un lloc interessant, perquè en el número 66, doncs, déu-n'hi-do. Però què és el que s'estudia per avaluar aquesta felicitat? Doncs miren el PIB, l'esperança de vida, la sensació de llibertat, la generositat, la percepció de corrupció i tenir algú amb qui comptar. Això s'elabora a partir d'unes dades de l'enquesta de Gallup World Poll i altres fonts, inclosa la Lloyds Register Foundation World Risk Poll i l'anàlisi d'experts en ciència del benestar de la Universitat d'Oxford, la Red de Solucions per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el Consell Editorial del Editorial. Bé, doncs aquests factors que hem dit són els que ajuden a explicar les diferències entre les nacions. Ens diuen també en aquesta notícia que llegim i comentem que la gent és més amable del que pensem. L'edició d'aquest any s'ha centrat en estudiar, a més d'aquesta llista tradicional, l'impacte de cuidar i compartir la felicitat amb altres persones, i diu que els experts el consideren un motor de la felicitat col·lectiva que durant la pandèmia va augmentar pels actes de generositat, però que ara han perdut força. Ser amable i esperar l'amabilitat dels altres són factors que pronostiquen més felicitat perquè generen més probabilitat d'evitar esdeveniments negatius importants com la delinqüència o les dificultats econòmiques. Doncs això, la gent, diuen en l'estudi, és més amable del que esperem col·lectivament. Doncs ens quedem amb aquesta idea, no? Intentarem ser el més amables possible i demanarem també als altres que ho siguin amb nosaltres, i així a veure si entre tots ens reforcem la felicitat uns als altres. I bé, i diu més coses aquesta notícia, entre les quals destacaria potser una que pot ser una miqueta preocupant, no? Que és que els joves se senten més sols. Això ja fa temps que ho vam llegir, és una tendència que s'ha fet més evident en els últims anys entre els joves menors de 30 anys. Això ha fet variar la posició d'alguns països on, sobretot després de la pandèmia, s'ha detectat entre joves i dones com baixava la percepció de felicitat. A veure, feliços ho som estonetes. La veritat és que la felicitat així constant és molt difícil, però sí que potser podem gaudir d'aquells moments, instants de felicitat que podem tenir durant el dia. Esperem que avui tingueu molts instants d'aquest tipus, avui divendres 21 de març. Si us sembla, escoltarem el Joan Enric Jorba perquè ens digui si és que el temps ens acompanyarà amb aquesta felicitat. Segurament ho farà, perquè com dèiem, sigui com sigui, si arriba la pluja, si els dies són més grisos, també tenen el seu encant. Ara anem a preguntar quina és la previsió meteorològica. Vinga. Doncs a veure quin és el pronòstic per aquestes properes hores i els propers dies, sobretot el cap de setmana, aquí a Esparreguera. Ens ho explica sempre el Joan Enric Jorba. Molt bon dia, què tal? Com estem?
Bon dia. Doncs per aquest divendres, més pluja, més precipitació, i és que esperem l'arribada d'un front que precisament l'esperem per dinar, perquè ja a primeres hores del matí el teníem a les portes de les comarques de Ponent, de les Terres de Lleida. Un front que viatja força ràpid, que més o menys doncs, pot arribar a l'hora de dinar i que farà que ens doni precipitacions al llarg d'aquesta tarda, a partir del migdia. A la nostra comarca les pluges més aviat seran febles i les més destacables les esperem al Pirineu i Prepirineu, un front que viatja força ràpid i que ho fa d'oest a est, i no esperem tampoc grans quantitats d'aigua a la nostra comarca. Però això sí, seguirem sumant les quantitats, doncs, entre 5-10 litres per metre quadrat, seguiran sumant al que ja portem en els últims dies. Ahir, per exemple, de forma anecdòtica, doncs amb aquest sistema de pluja en pols, com aquell qui diu, a base d'espurnejar hores i hores, doncs ahir vam recollir mig litre per metre quadrat amb aquesta precipitació doncs tan feble, amb aquest sistema de pols o d'espurneig tan dèbil, que és precisament la boira ploranera o el núvol baix que deixa anar doncs aquesta precipitació tan feble. Avui tindrem alguna gotellada una miqueta més intensa, algun ruixat una miqueta més intens pel pas d'aquest front aquesta tarda, i el cap de setmana que no acaba de fer net. Per tant, seguirem amb molta humitat, amb molts núvols i amb algunes gotellades intermitents. Ni molt menys estarà plovent tot el cap de setmana, tampoc esperem grans quantitats de precipitació, però sí que demà dissabte a migdia podem tenir alguna gotellada, igual que la tarda de diumenge. En general, el cap de setmana dominat pels núvols, per la humitat i per aquestes gotellades intermitents que es poden repetir tant demà a migdia com també la tarda de diumenge. Sembla que de cara a diumenge a la nit i dilluns podríem tenir pluges de nou una miqueta més continuades. La més probabilitat de precipitació està cap al nord del país, Pirineu i Prepirineu, però no descartem que la nostra comarca, com dèiem al cap de setmana, encara tinguem algunes gotellades. Poc importants, serien plogims febles, de curta durada, però que es poden repetir tant la tarda de dissabte com també la tarda de diumenge. Pel que fa a temperatures, baixaran una miqueta. De fet, han pujat, com acostuma a passar, doncs una petita revifada del termòmetre abans que arribi aquest front i ens aporti una lleugera entrada d'aire una miqueta més fred. Aquesta nit passada han tornat a pujar una mica les temperatures, 12 graus i mig de temperatura mínima, i a quarts de 8 del matí teníem 13 graus i mig de temperatura. Ahir, de fet, vam arribar fins als 14 graus. Avui, fins i tot, aquesta temperatura pot ser una miqueta més alta, tot i la presència de la nebulositat. Fins que no ens hagi creuat el front, doncs no ens entrarà al seu darrere l'aire més fresquet. Això ho notarem aquesta propera nit, que sí que ja poden baixar una miqueta les temperatures, i demà a primeres hores del matí notarem l'ambient una miqueta més fred que avui. De fet, aquestes temperatures, aquest lleuger descens de la temperatura, es mantindrà durant el cap de setmana. Per tant, les nits seran fresques, i durant el dia, doncs, evidentment, com que seguim amb tanta nebulositat, amb el cel tan carregat, doncs la temperatura no puja, no tenim insolació, i per tant la sensació de fresca durant el cap de setmana es mantindrà, a més, amb el cel tapat i aquesta humitat que es mantindrà tan elevada. Per tant, doncs, afegim més litres aquesta tarda amb el pas d'aquest front, i al cap de setmana algunes gotellades, poc importants, però mantenim aquesta humitat i aquest cel tapat amb ben poc sol i amb precipitació que anem afegint i anem recollint gota a gota. Que tingueu un bon cap de setmana. Salut!
Doncs després d'aquest repàs per la previsió meteorològica que ens porta sempre el Joan Enric Jorba, i aquí li agraïm moltíssim, perquè bé, és molt millor tenir aquesta informació per poder planificar el que farem, sobretot quan arriba el cap de setmana. Després d'això, sempre el que fem és repassar els sumaris. T'avancem a tu que ens estàs escoltant de què parlarem avui a la ràdio, en aquest magazín de l'emissora municipal, i començarem, com és habitual, amb una cançó, amb la cançó del dia. En uns minutets entra aquí el Xavi Puig, que avui s'està dedicant moltíssim a l'informatiu, per això doncs, no el tenim des del primer moment amb nosaltres, des del primer minut, però vaja, que en uns minuts sí que entra ara, quan acabi jo de fer el repàs pel sumari, ens portarà la cançó del dia amb una història que l'acompanya. A continuació tenim dues entrevistes d'actualitat, les dues que acostumem a tenir a la primera hora del programa. La primera amb l'Anna Grau, que és la presidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans. Per què? Doncs perquè hi ha una trobada anual de monitors i monitores que es celebra aquest cap de setmana a Esparreguera. D'això ens en parlarà avui en aquesta primera part, en la primera entrevista d'actualitat, ens portarà aquesta trobada anual de monitors i monitores. A continuació, parlarem amb el director de l'Escola Mare de Déu de la Muntanya, el Sergi García, sobre el projecte Cooperem amb Etempti. Avui, diu, és la cluenda amb el dia Família a Escola, perquè les famílies puguin veure qui han treballat aquests dies, i doncs parlem d'un projecte que va començar el 2018-2019 i com ho estan celebrant. Diu que a l'escola s'ha celebrat la setmana Cooperem i Aprenem amb Etempti, un projecte solidari amb l'associació Suyana per cooperar a l'illa de Etempti del Senegal. Etempti o Etempti, jo crec que ho estic dient bé, però vaja, potser m'haurà de corregir el Sergi García, el director de l'Escola Mare Déu de la Muntanya, amb qui parlarem en aquesta primera hora també del nostre programa. A partir de les 12 doncs, tenim una secció que és quinzenal, la secció dedicada als feminismes, i amb la Meritxell García, amb la companya Meritxell García, que ens porta avui una entrevista amb la Berta Escobosa i Cordero, que és la psicòloga del SIAT, del Servei d'Informació i Atenció a la Dona d'Esparreguera. Ens parlarà sobre el benestar emocional femení, molt important. I molt important per les dones i pels homes també, perquè si les dones som felices, doncs els homes, òbviament, si estan al costat nostre, doncs també ho seran, no? O sigui que interessa a tothom. I a l'inrevés, també s'ha d'entendre que és, això és mutu. A partir de les 12:30 doncs, tindrem també una entrevista, perquè el 21 de març és el Dia Mundial de la Poesia i per celebrar-ho la biblioteca ofereix l'espectacle de poesia i música Granalona, versos i violins, a càrrec del poeta Esteve Bosch i el músic José Antonio Rodríguez. Doncs bé, l'acte tindrà lloc avui a les 6 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca, i és per això que avui doncs tenim una entrevista amb José Antonio Rodríguez i amb Esteve Bosch. Serà a les 12:30. I acabarem a les 12:45 amb l'agenda cultural que ens porta setmanalment la Laura Guevara. Ella ens recorda totes les activitats, actes preparats, previstos per aquest cap de setmana. I bé, d'aquesta manera ens podem planificar, perquè a vegades coincideixen dos actes, dues propostes a la mateixa hora, i la veritat és que es fa difícil triar. Però vaja, tenim la sort de viure en un poble que té molta oferta. Normalment no ens falten coses a fer al cap de setmana, i nosaltres des d'aquest programa el que fem sempre abans d'acabar els divendres és repassar totes aquestes propostes d'oci i culturals. Doncs bé, amb això us volem acompanyar fins a la una del migdia. Si us sembla bé, comencem. Molt bé, doncs ara sí, ara ja tenim aquí el Xavi Puig, que estava dient als nostres oients. Xavi, molt bon dia, per cert.
Bon dia.
Que t'he vist abans i ara no et saludava, però bon dia. Li estava dient als oients, avui el Xavi entra uns minutets més tard, el tindrem ja amb la cançó del dia i després també en altres moments, perquè estàs preparant l'informatiu, o sigui que vull dir que
sí,
que ho sàpiguen, que per això no s'ha entrat al començament.
Així, sí.
I res, estem amb
la cançó aquí no m'agrada fallar.
Això mateix.
Doncs avui, Trini, fem una efemèride bastant recent. Avui és el Dia Mundial de Poesia, vull dir que era com una excusa que hagués pogut escollir també, el que passa és que com també en parlarem després en el programa, doncs he pensat que mira, que aniria per una altra banda. I avui he volgut recordar un dia bastant recent, perquè és una mica rodó i se n'ha parlat també bastant aquestes setmanes, que és el 5è aniversari del confinament.
Sí.
Estem parlant del 2020. Tu anava a dir, què feies el 21 de març de 2020?
Uf.
Doncs no sé què, però segurament estava a casa, no?
A casa.
No recordo què, però poca cosa podia fer. Anar a buscar paper de vàter al súper.
Home, estàvem fent ràdio, per això.
Sí, sí, és veritat. Des de casa,
des
potser.
Des de casa.
Perquè això sí que ho recordo, que vam
haver d'estructurar... Aquí va quedar algú,
no
sé si el 21 de març,
dies.
Però sí, sí. La veritat és que els tècnics veu fer una feina...
I ràpida, perquè molt, havia de ser...
Molt, sí.
Ens tanquen i dilluns continuem fent ràdio, clar.
Que no sé si... Vaja, que la gent ho ha de saber. Que perquè en aquell moment treballar telemàticament era una cosa o des del teletreball no l'havien fet mai i us veu posar les piles, vamos, de pressa i corrents,
sí,
i ho veu fer possible per poder continuar emetent també des de casa i treballar des de casa. Sí.
Doncs uns moments estranys, per dir-ho d'alguna manera, perquè no era incertesa total, feia pocs dies que estàvem en estat d'alarma, no sabíem quan durarien i quan tornaríem a venir a treballar, no sabíem ben bé quan podríem veure la família, els amics, o sigui, eren tots uns dies en els que la gent, dins aquest avorriment, que al final doncs, estàs a casa de tant temps... hi va haver uns músics que estan a casa van aprofitar el temps, diguem, i vaja, si els van aprofitar perquè els hi ha anat molt bé en aquests 5 anys. I avui fa exactament 5 anys que van penjar el primer vídeo, els Stay Homes.
Sí, sí.
Això sí que ho recordem,
Home, i
perquè,
tant,
perquè
més famosos.
Hi havia aquesta necessitat d'alegria, no?
De connectar, també,
i d'entreteniment.
Sí, sí. I a més és que parlaven d'això, de la situació que estàvem patint tots, no?
Des del terrat en el que vivien els tres junts, doncs van començar a penjar cançons a internet i avui oficialment és el naixement de Stay Homes, amb la primera cançó que van penjar, que és la que escoltarem, i justament el que dius, aquesta cançó, bàsicament parlava de que no podíem sortir, no podíem fer res, però que havíem de ser pacients, deia... paciència, calma, no sé què...
Que Stay Homes, el nom, diguéssim, deu ser de mantenir-se
sí,
a home, no? A casa, no?
Sí, sí, i aquell moment, doncs, amb una guitarra acústica, amb les veus i una palangana o una torreta, o no sé com dir-ho ben bé, no? Vull dir, un test de planta, no? És que, vaja, bàsicament és el que tenia a casa.
Sí, sí.
Vull dir, el que tenia a casa van començar a fer música i fixa't on va arribar, perquè aquesta cançó la va acabar versionant Michael Bublé.
Sí.
Que això, al cap d'uns mesos, aquell estiu, de cop van dir, hòstia, Michael Bublé, com ha acabat escoltant a aquest grup català? I va acabar fent una versió. Ja era en anglès la cançó, però vull dir que va acabar fent una versió, vull dir, va donar la volta al món, sí.
Clar, tothom estava a casa, el Michael Bublé també devia posar al YouTube.
Clar.
I devia trobar-se els Stay Homes.
I el que van fer també els Stay Homes va ser convidar a cada vídeo que feien en aquell moment a un altre artista que també estava tancat a casa, que no podia fer concerts, i feien una col·laboració. I la col·laboració que van fer en aquesta cançó després en un vídeo va ser amb la Judith Nederman, que avui justament treu un single, està a punt de treure un nou disc, i avui escoltarem doncs aquesta versió, la que van fer amb la Judith Nederman, que bàsicament doncs eren com un llibre d'instruccions, pràcticament, la cançó, no? Perquè anava dient, quedeu-vos a casa, cuideu-vos, tranquils, no sé què, escolteu música, paciència...
Paciència, que això de la paciència, encara que sortim de casa, jo crec que la vida sempre ens va bé, que ens recordin que s'ha de tenir molta paciència, hem de tenir paciència amb tot.
Sí, sí, de fet, en aquell moment dèiem que seria bona aquella frenada de ritme de vida, no? I en algunes coses ho va ser, però clar...
Per la natura.
Per moltes coses que tingués
ocells,
bones,
no?
A mi ara si m'ho pregunten, doncs la veritat és que no en tindríem ganes de que tornés a passar-ho.
Home, no, esclar, és que una cosa és quedar-te per gust a casa,
clar,
amb la manteta i mirant una bona pel·lícula, i una altra cosa és que no puguis sortir, és clar, és una presó, es converteix en una presó, no? Però ho vam superar, I en molta part, doncs, gràcies a la música i gràcies perquè es feien concerts també així de...
Online, clar, online. Era una manera de no...
I aquesta connexió...
De no tornar-se boig als músics, perquè al final deies, necessito fer-ho d'alguna manera,
esclar.
No?
Esclar, i aquesta connexió que vam poder tenir també entre tots a través de les... Bueno, dels mòbils, de les xarxes, de tot el que tenim... els avanços tecnològics, vaja, que ens han propiciat aquest apropament, que sovint diem, no és el mateix que presencial, no, però en aquell moment va ser molt, molt important.
Sí.
I la cançó, doncs molt maca.
És una bona cançó, en aquell moment era un missatge que va funcionar, es va fer viral, també perquè la gent doncs, tenia necessitat de sentir aquests missatges, una mica d'esperança, no? I, de fet, en The Rock va fer una enquesta quan va acabar l'any 2020 i va ser votada entre 50 propostes, aquesta es va votar pels lectors d'en The Rock, la millor cançó del confinament. Vull dir que, a més, també va ser com la inicial, no? I va ser l'inici d'aquest grup. O sigui que, res, escoltem aquesta versió.
La recordem avui.
Stay Home amb Judith Nederman i la cançó Gotta Be Patient.
See my friends, I wanna walk the streets again, but I gotta be patient. Let's enjoy this confination. I just wanna feel your love, 'cause Instagram is not enough for me, but I gotta be patient. Let's enjoy this confination. But every day we'll sing a song to make you dance until this ends. I wanna see my friends, I wanna walk the streets again, again, again. But I gotta be patient, let's enjoy this confination. Sí, tens ganes de sortir, sento però no pots, t'hauràs de quedar dins. Però amb els vídeos d'aquests tres ja he sigut molt feliç, podria viure així. Ai, aquest virus que tenim també aconseguir. I wanna see my friends, I wanna walk the streets again, but I gotta be patient, let's enjoy this confination.
Let's enjoy.
I gotta be patient, let's enjoy this confination.
One last time,
I gotta be patient,
let's enjoy this confination.
Aquest cap de setmana el moviment d'esplais de la Fundació Pere Terré celebra la seva trobada anual de monitors, més de o aproximadament 400 monitors i monitores, ara ho concretarem, d'arreu de Catalunya, que es trobaran aquí a Esparreguera, i per parlar-ne tenim doncs al telèfon a la presidenta del moviment de centres d'esplai Cristians Catalans, que és l'Anna Grau. Bon dia, Anna.
Bon dia.
Què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Com va la preparació? Suposo que moltes coses per arribar a una trobada anual com aquesta amb tanta gent participant-hi, no?
Sí, portem bastants mesos darrere preparant aquesta trobada amb una comissió i ara acaben de tancar furgons material i preparats per anar cap allà.
Doncs bé, aquí us esperarem a Esparreguera, en el cas d'Esparreguera en forma part al centre l'Esplai La Lluna, vaja. I en aquest cas parlem de, ho he dit bé, prop de 400 monitors i monitores, una xifra molt alta, no? És l'habitual.
Sí, correcte. Sí, de fet, abans érem alguns més pre-Covid, però ara mateix ens movem al voltant d'aquests 400 aproximadament monitors a les trobades de monis.
Ok. I com va sorgir en el cas d'aquest any que fos a Esparreguera, la seu de la trobada?
Sí, bàsicament, aprofitant el mil·lenari de Montserrat, vam dir que ens agradaria fer com alguna cosa coordinada, perquè Montserrat és com també important per nosaltres.
Clar.
I buscant al voltant del territori quins esplais hi havia, vam veure la Lluna, que és un esplai molt implicat al territori, i amb gent molt potent, i vam dir, doncs, mira, anem a preguntar a veure si els sembla bé poder acollir la trobada d'aquest any.
De fet, a Montserrat n'estem parlant molt sovint aquí a la ràdio, perquè evidentment és un any importantíssim en aquest mil·lenari en el que hi ha, de fet, més d'un miler d'actes que d'alguna manera doncs, tenen a veure amb aquest mil·lenari, vull dir que ha quedat doncs, també encaixat aquí, no? Perquè pujareu diumenge a Montserrat.
Correcte, diumenge al matí, dissabte estarem a Esparreguera i diumenge al matí anirem a autocars fins a Collbató i d'allà anirem pujant fins a l'abadia.
Doncs com ho heu organitzat? Perquè us quedeu aquí llavors el dissabte i feu nit aquí també a Esparreguera?
Correcte, sí, si no arribem dissabte, els participants arriben dissabte al matí i comencem en una activitat de descoberta del municipi preparada per l'esplai de la Lluna. Fem el moment d'acte públic, que era la cultura popular i els actes institucionals, o parlaments institucionals, i a partir d'aquí a la tarda tenim informacions, alguns jocs més i el concert al vespre.
De fet, són moltes activitats durant tot el dia, tant dissabte com diumenge. Centrant-nos en les de dissabte, doncs ja ens has fet aquest tastet, però vaja, trobem formació, trobem espais d'introspecció, convivència i també, com dius, doncs, també oci, no?
Sí. La part de crear xarxes és molt important i també li donem molt de pes a la part formativa. Al final estem acompanyant a infants i joves que hem de tenir part de responsabilitat, no?, d'estar preparats i formats per fer aquest acompanyament el millor possible.
I diumenge, també durant tot el dia, fins la tarda, vaja, què hi fareu més en concret? Explica'ns una mica més d'aquesta sortida fins a Montserrat.
La idea és això, concretament, és fer la pujada caminant, per treballar aquesta part més de dimensió de connexió amb la natura. I allà ens trobem amb treballadors de la Fundació Pere Tarrés, perquè fem com la pujada conjunta fins allà dalt i fem el moment de l'Eucaristia amb el conselleri de la Fundació, que ens la presidirà. I farem el moment de l'Eucaristia, participarem en mapping, que també fan allà a l'abadia, i ja cap a casa.
Aquesta trobada, Anna, té el lema de I sí, som el canvi, que és una crida a l'acció i a la transformació tant als esplais com també a la societat, no? Com és escollir aquest lema i què voleu transmetre?
Sí, el tema del lema sempre ens porta a gairebé una reunió sencera. L'hem de triar. Fet per la paraula, a veure què ens surt. Però la comissió que tenia molt clar que volia transmetre la idea d'aquests esplais o reforçar la idea que els esplais som agents de canvi i de transformació. I de transformació de l'entorn en el qual estem, no? Cadascú des de la seva comunitat pot transformar o fer canvis, generar canvi, i el que volen transmetre doncs, la comissió cap als participants que enguany venen a la trobada. Van a aquesta línia molt, El centre d'interès, que és l'ambientació que fem nosaltres, és els Jocs de la Fam, o inspirat en els Jocs de la Fam, de gent que es presenta voluntària i comença competint, però es dona compte doncs, que tots venen d'esplai i que realment tenen capacitat de transformar el seu entorn.
I això són qüestions aquest paper transformador, no, que tenen els esplais, es fa també a través d'aquestes formacions. Sobre quines qüestions giren aquestes formacions?
Sí, va molt en la línia de diferents camps, des de temes d'ecologisme, el tema de quan hi ha un conflicte com el gestionem, la salut mental dels joves també, com ens comuniquem com a equip de monis i com generem cohesió en aquests equips de monis. Acostumem a fer com molta diversitat de tipologia de formacions, o sigui, de temàtiques de formació,
sí,
perquè puguin especialitzar-se en allò que més els interessi, i intentant també que si venen molts monis al mateix esplai puguin repartir-se en les diferents formacions, no triar la mateixa, per poder després també fer intercanvi entre els diferents monitors que participen.
Mm-hmm. Clar, aquestes trobades que són anuals, oi?
Correcte, mm-hmm. Sí.
Vull dir que estem parlant de més de 200 esplais que estan integrats a la federació, no?
Sí, correcte.
Mm-hmm.
Sí, sí.
Vull dir que també suposo que més enllà de tot el que es fa en cada una d'elles, doncs tot això, el fet de fer-ho convivint tantes persones, també evidentment és un, doncs, és un aprenentatge també, no?, tota aquesta convivència, aquesta organització.
Sí, sí, i nosaltres intentem incentivar-ho moltíssim perquè al final també veus que no estàs sol en això, no?
Clar.
Al final, si volem fer aquest paper transformador, dependrà que també ens unim nosaltres i compartim com ho vivim, veure que no estem sols, que junts podem fer aquest canvi, enriquir-nos mútuament entre nosaltres, perquè al final potser uns expliquen una forma de treballar que a un espai li pot interessar, o la típica problemàtica, ens falten monis, ens falten infants, vale, com heu aconseguit vosaltres aconseguir més infants a l'esplai, o tenim un problema amb alguna família o alguna temàtica concreta, i sempre s'enriqueixen entre ells per veure quines solucions poden trobar.
Mm-hmm. Molt bé, i més enllà d'aquest cap de setmana que us tindrem aquí a Esparreguera i a Montserrat, per qui no es conegui, doncs aquesta trobada, aquest moviment de centres d'esplai cristians catalans, què és el que, com tu definiries que feu en el vostre dia a dia durant tot l'any, també doncs, per persones que vulguin doncs, també formar-ne part, no?, que no ho facin fins ara?
Mm-hmm. Sí, jo crec, i sempre defenso, que tot infant hauria de passar per l'esplai, perquè el que tu pots desenvolupar i aprendre en un esplai no ho trobes a qualsevol altre lloc. Llavors, sempre a mesura del possible, siguis infant, doncs participes com a infant o adult com a monitor, crec que s'ha de poder participar d'aquestes entitats. No és com a federació, que fem més acompanyar els espais que estan federats amb el nostre moviment, i des de la preparació de la trobada de monis, com també fem la trobada de joves ara a l'abril, nosaltres també, i fem formacions continuades durant l'any, fem trobades, activitats, espais de creixement espiritual, vull dir, farem moltes possibilitats diferents, que si consulten la web veuran que hi ha un munt de coses.
Uh-huh.
I això, es pot acompanyar el màxim possible o el millor possible els espais que integren la federació.
Molt bé, doncs Anna, esperem que tot vagi bé perquè, vaja, què t'he d'explicar, les activitats, sobretot les que tenen a veure amb l'aire lliure, estan pendents del temps i fa uns quants dies que només tenim pluja pràcticament a tot arreu. Vull dir que esperem que almenys aquest cap de setmana us respecti. En tot cas, podreu fer el que està previst fer, o teniu també alguna alternativa o ja pensat doncs, que es pugui fer sense... Vull dir, plogui o no plogui, doncs que es pugui fer tot.
Sí. Quan fem les trobades sempre intentem tenir un pla B, per si de cas plou, i en principi, últimament la meva companya s'està rient, de fons que sempre tenim aquest pla B allà pensat, farem molt ús de l'escola, mentrestant. O sigui, tot el que sigui, sempre intentem que hi hagi un espai interior,
sí,
per poder fer activitats per si de cas plou, i en el cas de la pujada a Montserrat, doncs cap a l'Ina, cap amunt.
Exacte.
Esperem que no plogui massa i ja està. I en la capellina és el que farem.
Doncs sí, sí, arribar-hi arribareu, no? Sigui més mullades o menys. Molt bé, doncs això, esperem que evidentment doncs, que vagi molt bé, perquè la veritat és que això, és moltíssima gent que rebrem aquí a Esparreguera, que és vora 400 monitores i monitors que d'arreu del país doncs vindreu aquí a Esparreguera aquest dissabte, i això, doncs gràcies per explicar-nos-ho, Anna Grau, que ets presidenta d'aquest moviment de centres d'esplai cristians catalans, i que vagi molt bé el cap de setmana.
Un plaer, i moltes gràcies per comptar amb nosaltres. Que vagi molt bé.
We'll be right back.
14 minutets per arribar a les 12 al migdia. És el moment de parlar amb l'Escola Mare de Déu de la Muntanya, amb el seu director, del projecte Cooperem amb Betenti. Molt bon dia, Sergi. Sergi García.
Hola, molt bon dia. Com estem?
Hola, què tal? Doncs mira, estem esperant que ens expliquis com heu treballat aquest projecte aquesta setmana, no? Em sembla que heu estat... doncs això, treballant aquest projecte que va començar ja fa uns quants anys, el 2018-2019.
Doncs així és, realment aquesta setmana, diguem, avui és la finalització d'aquest projecte, vam començar ja fa una setmana endarrere, per tant podem dir que fa dues setmanes que estem treballant amb aquest projecte solidari, i una miqueta perquè l'audiència que ens escolta pugui entendre què és un projecte molt bonic que nosaltres fem amb l'associació Sollana, d'aquí Sant Esteve Sarrovires, al qual doncs des del 2018, com molt bé has dit, estem apadrinats en una illa de Senegal que es diu Betenti, i participem en aquest projecte solidari cada 3 anys intentant doncs establir vincles de connexió, de cooperació amb aquesta illa. Llavors, en aquest any, l'edició d'aquest any ens fa molta il·lusió perquè és la tercera edició que fem del projecte, i aquest any hem tingut 3 objectius principals. El primer doncs era empoderar la figura de la nena i la dona del Senegal aquí a l'escola, de donar-li doncs aquesta importància que té la cultura senegalesa, la figura de la dona i de la nena. Uh-huh. La segona doncs és ajudar a les escoles de Betenti, és una illa d'uns 12.000 habitants, doncs, a millorar els recursos. Hem fet una campanya de recollida de material escolar, els hem fet, bueno, infinitats de recursos educatius perquè ho puguin utilitzar a les seves aules. I finalment, aquest any també ens hem centrat en la part sanitària. Hem volgut doncs aprofunditzar amb la sensibilitat del nostre alumnat i de les famílies, doncs, amb com és el sistema sanitari d'aquesta illa, i ajudar doncs a millorar els equipaments que tenen a Betenti. Concretament, doncs, el que hem aconseguit doncs és rotular tot el petit hospital que tenen en aquest poblat i la farmàcia. Hem fet tot de ròtols, hem fet de llípics que ens han demanat, i també hem fet una campanya recollida de medicaments per poder portar ara tot just aquest mes d'abril cap a Betenti.
Carai, aquesta recollida, començant pel final, aquesta recollida de medicaments ha finalitzat ja o continueu?
Hem fet recollida de material sanitari, això sí, molt concret, perquè han de ser, allà tenim uns col·laboradors a Betenti, i són ells els que ens diuen especificant el què, per tant, ha estat molt, molt concret aquesta recollida de material, però el que hem fet molt més gran sí que és aquesta campanya recollida de material escolar, que ho hem compartit, van anar l'alumnat de l'escola als centres educatius d'Esparreguera, també van a establiments i botigues del poble, explicant que estaven fent aquesta campanya de recollir material escolar. I avui, com dic, aquesta tarda fem la Diada de Família Escola, que és el final d'aquest projecte solidari, on tenim la sort de comptar amb la presència d'un noi de Betenti, que el tenim avui aquí a l'escola, i li farem entrega doncs d'aquest material escolar, de material sanitari. També hem aconseguit diners per finançar la compra d'un congelador. Fa 3 anys vam estar treballant la construcció d'una granja de pollastres, perquè ens van explicar la situació de les zones de Betenti, que hi havia dones més desfavorides que no tenien dret a habitatge, no tenien cases, i era un col·lectiu bastant vulnerable, i vam proposar doncs crear una granja de pollastres per poder elles doncs sobreviure i tenir un futur més digne. Sí. Avui en dia això és un èxit, aquest negoci és el negoci que millor funciona a Betenti.
Carai.
I aquestes dones senegaleses que vam poder fer una videotrucada divendres passat amb elles i conèixer-les, doncs ens van demanar, sisplau, si podien comprar un congelador perquè tenen excedents de pollastres, de l'UB que va. Ja. I també doncs avui mateix farem la donació d'aquest congelador a l'Abdó, que com dic és el representant de Betenti que vindrà a l'escola.
Sergi, quins són els alumnes o quins cursos són els que més s'impliquen en aquest projecte? O és tota l'escola?
Aquest projecte és tan bonic que tenim la sort que s'implica tot l'alumnat de l'escola. Uh-huh. Com dic, durant 2 setmanes hem parat, diguem, la normalitat a l'escola, i el que fem és que des d'ahir 3 fins a 6è hi participin, doncs, amb tot d'activitats que dissenyem i pensem, doncs, per sensibilitzar l'alumnat i sobretot, doncs, per establir ponts entre cultures diferents. Ja dic, ho fem tota l'escola. També demanem agents exteriors de l'escola que vinguin. Han vingut a l'ambulatori, ha vingut al col·lectiu de dones senegaleses d'aquí d'Esparreguera, doncs, també ha fet xerrades. Hem tingut famílies de l'escola que ens han vingut a explicar les seves experiències fent de cooperants o viatjant al Senegal. Vull dir, és un projecte que l'intentem obrir no només als infants i a les famílies de l'escola, sinó també a la comunitat, i així enriquir-nos tots i totes molt, molt més.
És un projecte que va començar el 2018-2019 i que aquest enguany és la tercera edició, deies, no?
Correcte.
És cada 2 anys?
Ho fem cada 3. Cada 3 anys nosaltres tenim... És un projecte que ens ocupa molt de temps i el qual, doncs, ho fem molt gustosament, però ens involucra una coordinació. Imagineu, en una illa petitoneta del Senegal, aquesta vetent, llavors la comunicació costa. Llavors aquest projecte que tot just avui finalitzem, ja portem tot un curs preparant-lo. Des del curs passat estem treballant, ens estem coordinant, llavors requereix de molt de temps per veure realment la realitat que necessiten en aquell moment, pensar com això podem traduir a l'escola i fer-ho viu i significatiu per l'alumnat.
Bé, suposem que tot aquest treball comporta un aprenentatge molt important pels alumnes en diferents àmbits, no?
Com nosaltres diem, l'aprenentatge més valuós o més potent que s'emportarà en aquest curs és aquest projecte Aprenem i Cooperem amb Etenti. Aquí el que treballem sobretot, o l'objectiu, és potenciar l'educació emocional, establir aquests vincles, com dic, i a nivell cultural, artístic, lingüístic, doncs és un màster, perquè clar, estem posant totes aquestes competències, aquestes capacitats de les que parlem dia a dia amb l'alumnat, ho estem aplicant directament en un projecte vivencial, funcional, i el més bonic és que després veiem que tot el que s'ha treballat aquí té un impacte directe a Detenti, perquè quan aquestes campanyes de donació de material, aquests materials que preparem, després nosaltres, quan ho porten allà, ens connectem amb ells, ens fan vídeos, tenim fotografies i veiem que tot allò que portem ideant treballant amb l'alumnat, doncs té un impacte directe a la comunitat de Betenti, i per tant és un aprenentatge valuós per l'orador i sobretot un aprenentatge fet amb el cor.
Tornant als orígens de tot, d'on va néixer el vincle entre l'escola i l'organització Suyana?
Doncs casualitats d'aquestes de la vida. Des de l'escola teníem clar que volíem fer un projecte solidari, un projecte de cooperació que ens volíem aplicar i que volíem contactar amb alguna associació, i aquí tenim a l'escola, doncs, una mestra que la seva germana forma part d'aquesta associació, de l'associació Suyana de Sant Esteve Sarrovires. Vam contactar informalment per veure, bueno, si podíem ajudar, si podíem col·laborar, i ràpidament és cert que quan ens van explicar el seu projecte ens va enamorar, i bueno, saps allò, quan tot flueix i vam anar quedant, vam anar coneixent la gent de l'associació, també vam poder conèixer gent de Betenti a distància i vam veure, doncs, que era un projecte en el que ens hi podíem implicar i sobretot en el que veiéssim la transferència, que hi ha associacions o ONGs molt grans, però que després aquest impacte directe a la comunitat no es veu. Nosaltres buscàvem això, algú petitonet d'aquí de la terra, que tinguéssim un vincle directe, que ens poguéssim veure, que poguéssim parlar, i vam valorar, doncs, que Suyana era la millor opció.
I parlant d'això, del contacte que teniu amb les persones, amb els habitants de l'illa de Betenti, com és aquest contacte?
Ostres, això està sent per... Aquest any hem tingut, com us he dit anteriorment, la sort de poder fer la primera videoconferència amb les dones senegaleses. Llavors, era una cosa que teníem pendent de l'última edició. El que passa que ja... Algo que per nosaltres és tan quotidià com tenir wifi, allà a l'illa no n'hi havia. Yeah. Llavors, ara es va intentar fer aquestes connexions, però no eren possibles. La llengua, evidentment, és totalment diferent. I ara hem tingut la sort que ha coincidit que mentre fèiem aquest projecte, un dels ambaixadors que nosaltres, diguem, tenim de l'associació de Betenti, que és Omar, està de viatge, perquè ell és betentià, està de viatge allà, i ell amb el seu mòbil sí que li permet fer connexió amb nosaltres. Llavors vam dir, ostres, s'ha d'aprofitar aquesta oportunitat, poder-nos connectar, que poder veure in situ, en vídeo en directe, doncs, la granja, com era el poblat, poder parlar una miqueta amb Omar i les dones, i la comunicació que hem anat fent al resta de les edicions sempre ha estat per escrit. Nosaltres el que fem cada classe enviar, diguem, un producte final. Fem un detall, algo que volem, doncs, que la gent conegui de nosaltres, o fem jocs per les escoles, o dissenyem, per exemple, vam dissenyar un pou d'aigua potable i es va poder fer, i tot això que nosaltres enviem amb l'associació Sollana, ells ens ho tornen a nosaltres amb feedback, amb vídeo, amb cartes, uh-huh, amb fotografies de les dones, i així garantim aquest contacte. Però clar, aquest any poder veure'ns i parlar ha estat una experiència única.
Uh-huh. Es va tenir lloc una conferència també, no?, sobre l'illa de Betenti, en la que hi va participar un jove de l'illa que ha vingut a viure recentment aquí a Catalunya.
Exacte, el tret de sortida va ser ja fa dos divendres, ja fa molt, i vam creure, doncs, que, bueno, era important, doncs, començar aquest projecte, doncs, que pogués venir l'Abdó. És un noi de 25 anys i que ens expliqués de primera mà, doncs, com era Betenti, com ho fem cada 3 anys, i alumnes que o no han participat en el projecte o eren petits i no ho recorda. Llavors l'objectiu vam editar conjuntament amb ell i l'associació Sollana uns vídeos on s'explicava molt bé, doncs, com era poblar, com s'organitzaven les escoles, i ell de primera mà, que això mai ho havien tingut, doncs, va poder compartir amb els infants de l'escola com era Betenti. No només l'hem tingut fa 2 setmanes, sinó al llarg d'aquests dies, uh-huh, ell ha vingut a l'escola, l'han pogut entrevistar per les classes, ell s'ha involucrat en la realització d'alguns projectes, i avui mateix, per exemple, tenim ara les classes del primer cicle, acabant de fer les entrevistes perquè encara tenen curiositats, uh-huh, volen indagar una mica més en Betenti, i està sent una oportunitat molt valuosa, doncs, de conèixer de primera mà Betenti amb l'Abdó.
Esclar, i per ell suposo també que descobrir Catalunya també ha de ser tota una aventura, no?
Com diu ell, diu, esto es una locura. Esclar, el contrast cultural, doncs, és més que evident, mm, però clar, coses que aquí nosaltres tenim normalitzades, doncs, evidentment, per ell no ho són, o coses que ell t'explica d'allà, ens crien a nosaltres molt l'atenció. Llavors és un aprenentatge, com dic, molt viu i molt gratificant, perquè amb dues parts, doncs, estem aprenent conjuntament, i el més bonic, s'estan fent vincles, que aquests vincles són indestructibles, i segurament, doncs, fora del marc del projecte Aprenem i Cooperem amb Sollana, continuarem, uh-huh, participant i col·laborant amb l'Abdó i enriquint-nos mútuament.
Deies al començament que heu també treballat molt el que és el paper de la dona en la societat de Betenti. Quin és exactament en aquesta altra cultura el paper de la dona?
Aquest any, correcte, de la dona, però també volíem posar en valor el de la nena específicament.
De la nena,
l'edició anterior,
sí.
Nosaltres dèiem Betenti en femení i vam treballar molt el paper de la dona, i ara volíem, doncs, que es conscienciessin una miqueta, mm, de com és un dia a dia o de les oportunitats que tenen les nenes a Betenti. Mm. Malauradament, trobem una situació en què les nenes a nivell escolar, doncs, assisteixen màxim fins als 7-8 anys, si és que hi assisteixen.
Carai.
Perquè el que ens explicava doncs, aquesta comunitat és que anar a l'escola és un regal. I aquí, mm, moltes vegades, això ho hem treballat molt amb els nens i les nenes, ho tenim interioritzat, a vegades, ai, quina m'entra a l'escola, però ja qui pot accedir a l'escola, mm, és un regal. I hi ha nens i nenes que no tenen, i les nenes que hi accedeixen fins als 8 anys normalment. A partir d'aquí, doncs, són tasques diàries, són les noies que s'encarreguen de la casa, d'anar a buscar l'aigua al pou i de treballs molt, molt domèstics, yeah, i sobretot també fer com de mamàs, són, mm, les que ajuden a cuidar la família, els nens i les nenes més petitons, i fer-se càrrec i aquestes responsabilitats de la llar i de la cura dels menors. Mm-hmm. Sí que és cert que també ens explicaven que darrerament aquesta situació està canviant, tant pels nens com per les nenes, mm, i que algunes d'aquestes nenes, doncs, estan accedint a estudis secundaris, també hi ha un institut, el, mm-hmm, que passa que encara hi van poc, o nenes que veuen que tenen aspiracions i volen sortir una miqueta d'aquesta realitat, també ens estan explicant que ja s'estan desplaçant a Dakar per fer estudis ja doncs, obligatoris. Per tant, mm, coincideix, però hi ha un gran problema, és el problema econòmic. Yeah. Tot això val molts diners, i la realitat de les famílies de Betenti és, doncs, famílies molt treballadores, molt humils, i que s'ho poden permetre molt, molt poquetes. Llavors volíem posar sobre la taula amb això, poder-ho treballar i poder, doncs, valorar la sort que nosaltres tenim cada dia de poder anar a l'escola, uh-huh, i de veure com podíem contribuir, doncs, a aquestes millores a Betenti.
Déu-n'hi-do. Quin treball més maco, eh? I un gran aprenentatge pels per als alumnes, vaja.
Jo dic, pels nens, pels nenes, per les famílies, els mestres.
Exacte,
per com tots. Jo dic, amb aquest projecte hi aprenem tots i...
Ens dona perspectiva a tots, no? Per també valorar el món en el que nosaltres vivim, on hem nascut, no? Tots els...
I també de fugir d'estereotips de pobrets, pobrets d'Àfrica. El que diem és que són rics, tenen moltes coses que nosaltres realment hauríem de parar-nos, aturar, i coses tan senzilles i tan importants com l'estima, el respecte, l'escolta, l'estima cap a la teva família, són valors que malauradament aquí a vegades trontollen una mica.
I
llavors
tant.
Tenen una riquesa, evidentment, cultural, paisatgística, de flora, fauna, però el que són rics són en valors, i nosaltres per això també volem treballar aquest projecte, per això mirem, aturem-nos, sí, pensem, sí, i recapacitem de cap a on anem i qui volem ser. Per tant, anem a Àfrica, sí, que tot això ens ho poden ensenyar molt bé, i aprenem aquesta lliçó de vida.
Esclar, es tracta també d'aprendre, no només d'ajudar, d'aprendre d'ells també, no? Del que conserven, no? Com a valors essencials que són...
El que ens mou a tots, el que ens uneix a...
Són universals, no?, al final.
Exacte.
Són aquests valors universals, que aquí potser hem... A vegades els tenim oblidats, no? Els hem deixat una miqueta enrere que potser hauríem de recuperar. Doncs una reflexió també ens queda.
És.
Moltíssimes gràcies, Sergi García, director de l'Escola Mare Déu de la Muntanya, per explicar als oients en què consisteix aquest projecte, Cooperem amb Betenti, i per apropar-nos d'aquesta manera a aquesta illa del Senegal i altres cultures del món. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per el vostre interès per conèixer el nostre projecte i ens seguim parlant properament.
Exacte. Gràcies.
Vinga,
fins
gràcies, bon dia.
Adéu, molt bon dia.
Adéu, adéu.
Va arribar seguint un rastre un matí de primavera. Una idea que m'espanta, jo la feia passatgera. És difusa la frontera, jo que tinc la pell tan fina, però sé qui sóc i sé qui era. I la flor que m'enverina, i la flor que m'enverina. Quina de somiar, duia un ciri a cada mà i regalim-me la cera. Quina condemna haver-te de somiar, no em vinguis a buscar si no em vols sencera, si no em vols sencera. Tan endins i tan mesquina, una estaca, una espina, jo n'he fet una bandera. És la flor que ara germina. Va arribar seguint un rastre, matí breu de primavera. La meva ombra separada, vaig deixar-la molt enrere, vaig deixar-la molt enrere. Quina condemna haver-te de somiar, duia un ciri a cada mà i regalim-me'n de cera. Quina condemna haver-te de somiar, no em vinguis a buscar si no em vols sencera. Quina condemna haver-te de somiar, duia un ciri a cada mà i regalim-me'n de cera. Quina condemna haver-te de somiar, no em vinguis a buscar si no em vols sencera. Quina condemna haver-te de somiar, duia un ciri a cada mà, regalim-me'n de cera. Quina condemna haver-te de somiar, i no em vinguis a buscar si no em vols sencera, si no em vols sencera.
T'agradaria fer un podcast a Ràdio Esparreguera? Vols fer-ho i no tens prou mitjans a casa? Ja en fas un i voldries compartir-lo a la nostra nova pàgina i que arribi a més gent? A l'emissora municipal engeguem els repodcasts i si ho necessites et posem els estudis a la teva disposició perquè puguis fer-ho realitat. Busquem persones o entitats amb ganes de produir contingut inèdit amb temàtica lliure. Si vols formar part dels nous repodcasts, escriu-nos un correu amb la teva proposta a l'adreça radio@esparreguera.cat.
Sí, és un desgavell. Veritable desgavell. Desgavell de Ràdio Esparreguera, el 89.4. És el programa de música negra. Birland.
Cada dimarts de 7 a 9 del vespre.
Continuem en directe passant 11 minuts de les 12 del migdia i com fem quinzenalment els divendres ens acompanya la Meritxell Guàrdia. Molt bon dia, Meritxell, què tal?
Bon dia, Trini.
Amb aquesta secció que s'anomena calidoscòpia, que podem recordar una miqueta de què és, de què va.
Sí, és, mirarem l'actualitat en perspectiva de gènere i bueno, avui tocaria el tema aprofitant que s'ha tancat a la programació del 8 de març, un cicle organitzat per l'Ajuntament d'Esparreguera, i una de les xerrades que s'havia de fer aquesta setmana era sobre el taller de benestar emocional femení i sobre benestar emocional i les càrregues emocionals és el
que suportem les dones.
Sí,
no?
Sí.
I és per això que doncs parles amb la Berta Escobosa i Cordero, que és la psicòloga.
Sí, això vindrà al final. Sí, al final hem pogut parlar amb la Berta. Aquest taller havia de donar a conèixer les diverses càrregues emocionals que les dones suporten fruit de les desigualtats estructurals que pateixen pues, pel seu rol de gènere. I primer, el que podem fer, Trini, si et sembla, és contextualitzar una mica les càrregues emocionals, no? I què entenem per aquestes càrregues. Clar, les dones hem de gestionar moltes coses, no? La càrrega emocional és entesa aquell pes mental, no?, que suportem les dones per gestionar les emocions pròpies i alienes, no? Un fenomen que afecta profundament...
Si no tenim prou amb les pròpies, clar, la dels altres també,
sí.
No,
clar.
És una tendència que tenim les dones especialment, no?
No és una tendència, tant, és que és el nostre rol de gènere,
el nostre
no?
Rol, exacte. Sí.
Ens ha tocat, doncs per això, no? Perquè al llarg de la història hem assumit un paper fonamental en les famílies i en la societat, no? Que és la de la cura, la reproducció de vida, i aquest paper ha comportat una sèrie de responsabilitats emocionals que ens suposen una càrrega, ens suposen una pressió que té afectació en la nostra salut, no? A nivell social, per exemple, aquest paper de cuidadora, no?, que hem dit, ha fet que desenvolupéssim més habilitats i aptituds i actituds com l'empatia, la comprensió, l'atenció, la cura, no? I aquesta socialització diferencial entre dones i homes ha fet que de petites, no?, les nenes aprenguin a ser atentes a les necessitats de les altres, no? Consolidant així un paper de gestora emocional. De fet, en moltes cases les dones continuen sent les principals encarregades de gestionar doncs, aquest benestar, no?, a la família. Segons un estudi d'Institut Europeu per la Igualtat de Gènere, el 79% de les dones europees, no?, encara continuen encarregant-se d'aquestes tasques front al 34% d'homes.
Una
no?
diferència...
Sí.
Molt significativa i de que, a veure, que encara hi ha molt per fer, no?, i per avançar.
I tota aquesta càrrega emocional que acumulen les dones, no?, es tradueixen en efectes psicològics com l'estrès, l'ansietat, no?, aquest desgast emocional. I si això li sumem que les dones tenen pitjors condicions de vida per les desigualtats estructurals, per la violència, no?, sistemàtica, patriarcal, que han de fer front, doncs el resultat és que és un patiment psíquic amb greus afectacions, que pot generar estrès crònic, ansietat, sentiments de culpa, no?, i de fet no és casual que les malalties que generen aquest dolor crònic, no?, tenen una major prevalença en dones.
Ara estic pensant en la fibromiàlgia, per exemple. No?
Ah, exacte, fibromiàlgia o altres patologies, no?, que afecten molt més a les dones. De fet, les xifres diuen que el consum d'antidepressius, ansiolítics i hipnòtics és el doble de dones que en homes, segons l'informe de consum d'antidepressius, ansiolítics, hipnòtics i sedants del Sistema d'Informació de la Seguretat Social de 2024. O sigui, aquests símptomes, no?, d'ansietat que es diagnostiquen, a més ho fan amb doble proporció
en dones que en homes,
no? L'Organització Mundial de la Salut, de fet, ho diu, no?, que les dones són molt més propenses a patir aquestes patologies, no?, bueno, aquestes conseqüències psicològiques que en homes, no? I aquí s'obre el meló també del prejudici i l'estigma que porten les dones entenyar-les d'histèriques, no? Aquest prototip, no?, de la histèria, que sense entrar en molts detalls, no? Perquè seria un tema, no? per dedicar-li tota una secció sobre això. Uh-huh. Doncs...
Clar, nosaltres expressem les emocions, no? I llavors és quan et poden titllar d'això... d'histèrica.
No? És la forma de com ens hem socialitzat, no? Mm. Perquè som més propenses obertes, no? A expressar la nostra emoció i, per tant, aquesta diferència ha reforçat que el prejudici de la dona, massa emocional, no? Massa inestable, creant aquest estigma, no?
Mm-hmm. Quan, en lloc de mirar a veure per què aquesta dona s'està trobant així de malament, i és per aquesta càrrega, no? Perquè al final és...
Bueno, i
tota
que...
aquesta càrrega emocional repercuteix en la salut mental,
sí, evidentment. Sí, i la forma de socialització, no? Sí que és veritat que els homes no ploren, no? Els homes no expressen, no? No? Els homes no...
Sí, s'han de contenir. També és una càrrega per ells, perquè és el que diem a vegades, no? El patriarcat és una càrrega per les dones, però també pels homes.
Sí, sí.
També és una càrrega per ells. El que passa és que aquí ens centrem justament en com afecta a les dones. No? I en aquest sentit, doncs, això, la salut mental queda molt, molt afectada. I aquesta xerrada que s'havia de fer, o aquesta... Era una xerrada, sí.
Sí, era un taller de benestar emocional.
De benestar emocional.
Que, a més, tractava una de les càrregues emocionals més habituals de les dones, que és el sentiment de culpa, la culpabilitat, no? I aprofitant doncs, que no es feia aquest taller, hem volgut parlar amb la Berta Escobosa i Cordero, ella és psicòloga del Servei d'Informació i Atenció de les Dones d'Esparreguera. I, si vols, Trini, recuperem l'entrevista,
doncs
que és molt interessant.
Tant.
Bon dia, Berta, i gràcies per acompanyar-nos avui a l'espai de Calidoscòpia. Primer de tot, lamentar la cancel·lació del taller que des del CIAT havíeu preparat. És una llàstima que aquests continguts tan importants per agafar consciència de gènere doncs queden sense difondre, i per això avui volem oferir aquest canal de sortida, aquesta informació de sensibilització i conscienciació a Ràdio Esparreguera.
Perfecte, bon dia.
Comencem a parlant sobre les càrregues emocionals, perquè una de les més habituals és la, no, en les dones és la culpa, no? I quan parlem d'això exactament, a què ens referim?
Doncs bé, la culpabilitat és una emoció bastant complexa, perquè no és una emoció primària, sinó que és una emoció que l'hem anat adquirint progressivament conforme hem anat guanyant aprenentatges i ens va ensenyant què està bé i què està malament. Per tant, és una emoció social que va apareixent conforme ens anem fent grans. Aquesta culpa, igual que totes les emocions, ens ajuda a fer de guia, no?, sobre allò que hem de fer i allò que no hem de fer. I és una veu que ens va permetent decidir i també ens permet reparar. Si no ens volem sentir culpables mai, aprenem a desconnectar-la i, per tant, serà complicat fer-nos responsables de les nostres accions. I segurament tendirem a manipular el discurs, tendirem a culpar els altres, tendirem a col·locar-nos en un rol de víctima, tendirem a fer xantatge emocional, que d'això se'n parla molt en situacions de violència, no?, per exemple. Però també aquesta emoció es pot desregular. És a dir, potser no la sentim en els moments en els que cal, sinó que la sentim massa, no?, de forma molt constant, que és el que passa normalment en les dones, a més, no?, de forma més... posant el focus més en elles. Què passa quan està desregulada? Doncs que, depèn del context en el que ens hem criat o en el bé en el que vivim, potser la culpa està molt extesa i tenim una veu que està constantment dient-nos que les coses les hauríem de fer d'una altra manera, que no és suficient, que les estem fent malament. I això ens esclavitza molt, no? Ens fa sentir com molt perduts constantment i ens costa molt prendre decisions. I de forma molt progressiva també ens va anul·lant, a poc a poc.
Perquè has explicat una mica, no?, de com ens afecta negativament, però per què afecta més a les dones en comparació amb els homes, no?
Bé, doncs aquí està el tema important respecte a la diferència, no? Una cosa important que diferencia el per què nosaltres tendim a sentir més culpa és perquè les dones vivim socialització de gènere, igual que ells també, però en aquest procés ens van ensenyant que és molt important que nosaltres estiguem pendents dels altres, que cuidem els altres, que ens fem responsables de les necessitats dels altres per sobre de les nostres, no? Ens van adjudicant un rol cuidador molt elevat que fa que ens desconnectem de les nostres necessitats per cuidar l'altre. I per tant, des de petita, se'ns educa a satisfer i en posar allò que l'altre vol per sobre del que nosaltres volem i en assumir excessiva responsabilitat domèstica, familiar i relacional. què passa quan això no ho aconseguim, perquè a més els estàndards són molt alts, doncs que apareix la culpa. De fet, podem veure com moltes de nosaltres ràpidament sentim culpa quan no tenim el cos que s'hauria de tenir, quan no cuidem a l'altre com l'hauríem de cuidar, quan no som bones professionals, bones mares, bones dones, bones filles, bones germanes, no? És una exigència que està allà tot el dia apretant-nos, i quan més elevat és aquest nivell d'exigència, el qual ja és molt gran a nivell social, doncs més culpa sentim, no? I a més aquests estàndards acostumen a ser molt rígids, per tant és fàcil trobar-nos segurament en situacions quotidianes com menjar-nos una pizza sencera i que de cop aparegui una veueta que ens digui: home, no sé si t'has passat, no? Bueno, doncs aquesta veueta no té massa sentit perquè no ens ajuda en res, no ens protegeix de res, però socialment ens han explicat que ens protegeix del rebuig dels altres, no? Perquè si no, no compliríem amb l'estàndard.
Ja, i aquesta culpa que has, no, que has dit que ja també és molt freqüent, però fruit, no, de les múltiples pressions, no, que vivim com a, sí, com el rol de gènere, no, que tenim assumit,
sí,
també és una via de manipulació i un recurs, no, de les violències en general patriarcals, no?
Ah, exactament, correcte. De fet, aquí he dit la paraula clau, no, Meritxell? És a dir, en una societat patriarcal justament s'estableixen totes aquestes normes en les que la socialització de gènere, que per entendre'ns millor, per qui ens estigui escoltant, explico una miqueta. La socialització de gènere és tota aquesta educació que rebem, no? Totes aquestes normes que rebem des de ben petitons, és el procés pel que els nens i les nenes aprenen expectatives socials, actituds i comportaments típicament associats en nens o en nenes, no? I aquesta socialització té a veure amb aquesta societat patriarcal que ens fa diferenciar-nos moltíssim, no? A més es tendeix també a col·locar molt el focus en la biologia, no? No, és que les dones cuidem perquè és algo biològic. Bueno, no, exactament no és així. De fet, no és tant el percentatge biològic, no? Sinó que nosaltres cuidem perquè, fixa't, poso un exemple. Quan un està pensant en tindre un fill, no? I diu: ai, quina il·lusió, vaig a tindre un fill, aviam què m'imagino, què vull tenir, no? Aquí sorgeix un desig: jo vull nen o vull nena, no? Primerament tothom vol que surti saludable i que surti bé, no? Però en tot cas, què desitjo? En aquest desig ja va implícit un estil de vida que tu vols tenir, una connexió, no? Unes imatges, uns jocs als que vols jugar, no? Si sí, t'imagines, sí, doncs, una connexió amb vols anar en bicicleta o vols a la muntanya amb el teu fill, o vols jugar a maquillar-te o a pentinar-te, no? És cert que això que estic dient està molt estereotipat, però sutilment hi ha petites activitats que podem veure.
Sí, seria com, a, no? Com el rosa i el blau, eh? No?
Sí, sí, exacte, exacte. El que passa que això ho estem de construir una miqueta més, crec, ens anem més a la part neutral, però hi ha petites coses, no? És a dir, de fet, hi ha estudis que demostren, inclús, imagina't, que quan tens un nen, acostumes a agafar-lo menys quan plora que una nena, perquè s'associa a menys vulnerabilitat. Per tant, ho portem tan interioritzat que ja ens relacionem de formes diferents davant d'un o davant de l'altre.
Clar, llavors, retornant, amb el tema de la culpa, no? I com, com aquesta esdevé un recurs, no? per les violències i la manipulació psicològica, potser, sí, no?
Sí. Aquí és superimportant això que dius, perquè, com bé dius, és un recurs molt utilitzat, que no sempre és conscient. És a dir, les persones que fan que altres se sentin culpables no sempre tenen la intenció de fer-ho. I això és molt important perquè s'atribueix molt la intencionalitat, no? És a dir, és que no tenia la intenció. Bueno, és que aquí apareix la responsabilitat de ser conscients de nosaltres mateixos i de saber com ens estem relacionant amb els altres, no? Aquesta violència psicològica justament recau molt en aquesta culpa, perquè la culpabilitat és molt esclavitzadora i fa que estiguem molt pendents del que l'altre vol, no? Com podem veure això, a més? Per exemple, quan ens hem criat o vivim en entorns en els que existeix la violència, aquesta violència psicològica, que a més és tan sutil, es caracteritza per xantatge emocional, no? Per exemple, ets un egoista, tenir una altra imatge de tu, pensava que ets diferent, t'importa molt poc el que jo sento, mai m'entens, tots aneu en contra de mi, són frases que es col·loquen molt en un rol victimista, per exemple, no? Sí. Que fa que l'altre se senti molt malament, no?
Sí, sí.
La manipulació, la invasió constant, que no permetre que l'altra persona tingui intimitat, no? Perquè ha de ser completament transparent tot allò que fa, perquè si l'altre no ho sap, ho veu com una traïció, no? I no respecten els límits de l'altre. La insistència quan l'altre et diu no, mira, no vull fer això, per què no? Què has de fer? Per què no em fas cas? Jo, si m'estimessis ho faries per mi. I aquesta falta de respecte quan diem no, amb tota, total llibertat, i l'altre no ens va manipulant perquè aquest no sigui completament lliure, no? No respecta aquesta decisió. I aquestes cosetes, progressivament, de forma molt sutil, poc validades socialment també, perquè quan parlem d'això sembla que no sigui tan greu, no? El que passa que gota a gota es va generant una motxilla de culpa per ser tu, per preservar la teva autenticitat, que a poc a poc va fent que et surti més a compte anul·lar-te que no pas cuidar-te.
És una relació... O sigui, és un funcionament molt pervers, no?, en el fons, perquè...
Sí.
Perquè és la, et generes a tu mateixa, no?, aquesta emoció fruit d'això, no?, de la manipulació.
Ah, exactament, exactament. El problema aquí és que com que hi ha poca consciència respecte a això, és difícil a vegades que un mateix sàpiga que està manipulant, no?, perquè dintre de la seva vivència jo trobo que si tu m'estimessis m'hauries de dir això, que sí, no? Es confon l'obediència amb l'amor. I no és el mateix, no?
Sí, sí, sí.
Llavors, pot ser que la meva emoció sigui tan intensa que ho validi tot, no? És a dir, com jo em sento així, justifico el per què he reaccionat o per què em comporto així. I això és completament erroni, no? Som capaços d'escollir quina conducta tenim, quina reacció fem, i per tant no podem justificar actes de violència ni la més sutil, perquè som capaços de guanyar responsabilitat i consciència.
Sí, de fet, és que, no, que costa, no?, sortir-se una mica de o prendre consciència, no?, que ens estan fent sentir culpa per al final uns interessos concrets de l'altra persona, no? En el cas del recurs, com a violència. Què podem fer perquè la culpa no sigui una càrrega o no sigui una emoció tan, no?, tan nociva per, no?, deslliurar-nos de...
Doncs mira, diverses cosetes. Jo posaria el focus en dues coses, no? Primer, en descobrir i fer consciència sobre per què aquesta emoció està tan desregulada, no? És a dir, revisar una mica, si veiem que tenim molta, molta culpa constantment i que ens sentim molt malament, evidentment començar un procés terapèutic serà ideal, perquè cada cas és únic i l'hem de tractar de forma individual, si no donem molts tips generals i a vegades són una mica perillosos. Però sí que seria interessant primer revisar, no?, una mica també la nostra història, perquè potser hem viscut violència en el passat i no en som conscients i per tant ja ho portem a la motxilla, no? Per exemple, si hem crescut en contextos molt exigents, molt crítics, amb normes molt rígides, amb tendència al càstig, on no hi ha flexibilitat, o en entorns on es normalitza la comunicació passiu-agressiva, que és molt violenta, no?, perquè fa que els nens i nenes fàcilment tirin cap a la interpretació i se sentin culpables i no saben molt bé per què. O en famílies que no permeten la individualitat, no? És a dir, que som una pinya, la família és el primer i tots ho hem de fer igual, i en el moment en què tu busques la teva individualitat com a persona, no?, i vols sortir d'aquí, vols fer la teva vida, vols prendre les teves pròpies decisions, encara que no encaixin amb allò que la família espera de tu o vol de tu, de cop i volta apareix aquesta sensació de traïció, no?, la lealtat familiar, se'n diu, que costa molt que sortim d'allà. Llavors, revisar totes aquestes coses és important per veure, aviam, d'on pot estar venint tota aquesta càrrega. I posteriorment, jo donaria dos tips importants, així com a coses que et pots endur, no?, si vols revisar una mica com ajudar-te a tu mateix. Primer de tot, quan et sentis culpable, observa el teu voltant. Hi ha algú que no estigui cuidant la teva llibertat quan dius no o que t'exigeixi en excés que facis allò que l'altra persona vol, no? Com si fos l'únic important o l'únic que és necessari en aquell moment, que t'intenta col·locar el que per ell és important i que intenta que per tu també sigui igual d'important. que hi ha passiva agressivitat quan tu poses un límit, silenci, o que demostra molt el seu enfado perquè tu no et sentis a gust amb aquesta llibertat escollida, doncs aquí serà important que mirem això perquè puguem posar un límit o cuidar molt de nosaltres mateixes per validar que allò que estem fent no està malament, tot i que a l'altre no li agradi.
Bé. Vale? Que una cosa és el debat...
Perdona, digues.
No, digues, sí. Que aquí una cosa pot haver-hi debat o no, o, sí, o compartir punts de vista diferenciats, però, sí, però hem d'aixecar alerta quan hi ha, no, aquests punts que has anomenat, no? La pressió, no? L'enfado, no? L'enuig, no?
Ah, exacte, això, exacte. Discrepàncies en tenim tots. Clar. No, clar, tots clar, pensem això, igual, això. No? És a dir, ho dius molt bé, perquè evidentment si tots penséssim igual tampoc tindria massa gràcia, no? Gràcies, gràcies a que pensem diferent, fem coses diferents i cadascú té el seu brillo personal. Sí. Però sí que és veritat que el problema és quan no respecten aquesta autenticitat i no es troben punts mitjos, no? Sinó que és o el que faig jo o el que faig jo. I sense voler o volent, quan no fas allò que jo vull que facis, t'ho faig saber. Et faig saber que no estic bé, que estic trist, que estic enfadat amb tu, i no et permeto que decideixis amb tranquil·litat i calma, que són emocions molt importants, no? I l'altre tip que t'anava a comentar, Meritxell, és que mirem amb dins, no? És a dir, aviam, quan et sents culpable, observem què et diu la teva veu, no? Perquè sí, escoltem veus, encara que sembli estrany, escoltem moltes veus, no? Que són el nostre diàleg intern. Llavors, si et sents culpable per no complir les expectatives dels altres, no és una culpa que promogui la teva salut i la teva individualitat. És a dir, t'estàs sentint culpable perquè tens la sensació de que si no fas allò, l'altre t'ho retraurà, l'altre et castigarà, perquè és una expectativa d'algú que esperen de tu. I això és molt llaminer. Molt llaminer perquè ens fa sentir molt bé també complir les expectatives dels altres, perquè és un premi, yeah, no? I ens fa sentir acceptat, ens fa sentir que estem en el grup, no? Que som un més. Però clar, és un reforç molt momentani. Després no deixa de ser un abandó cap a tu mateix, no? Cap a allò que tu creus. Per tant, és important veure si aquesta culpa t'està dient que vols complir l'expectativa de l'altre. En canvi, si et sents culpable perquè no estàs fent això, algo que encaixi amb el teu sistema de valors, el qual, per cert, cal treballar bastant i ser conscient d'ells, llavors és una culpa que t'ajuda a crear vincles sans i responsables, no? I per tant t'ajuda a reparar, a reconèixer, a assumir, a redirigir el teu camí, no? I a dir, ei, escolta, que això potser no ho he fet des del respecte, o aquí potser no ho he dit d'una forma assertiva i cuidadosa, doncs vinga, va, anem a redirigir. Que també és difícil de fer, eh? Que a vegades també a nosaltres ens pot costar fer aquest procés.
Però, o sigui, molt interessant i molt important, no? El d'agafar, no? La part positiva de la culpa sense que no ens intoxiqui amb aquests sentiments tan negatius que molt bé has detallat aquí.
Exacte. De fet, et diria com a última cosa que acabes de definir, que és important també canviar la culpa per responsabilitat, no? Ah. La culpa ens porta molt a castigar-nos i a aixecar-nos,
exacte,
i en canvi la responsabilitat ens porta a buscar què podem fer, no? Tant per quedar-nos com per allunyar-nos, perquè a vegades l'única opció serà allunyar-nos, sens dubte, i cuidar-nos de conductes i de comunicació violenta.
Doncs abracem la responsabilitat i rebutgem doncs la culpa. Moltes gràcies, Berta, per acompanyar-nos.
No, a vosaltres, per comptar amb mi.
Un plaer.
Igualment, que vagi molt bé.
Adéu.
Molt bé, doncs acabem d'escoltar aquesta entrevista molt interessant, molt interessant, molt necessària també per... vull dir, tenir aquests conceptes i reflexionar, no?, sobre aquestes emocions, sobre la culpa en aquest cas, perquè és veritat que la tenim tan interioritzada a vegades que ja no ni cal que ens vingui des de l'exterior, no? O sigui que nosaltres mateixes a vegades ens autoimposem coses i després si parem a pensar potser no voldríem això que ens estem autoimposant en realitat, però és pel rol que tenim, perquè la societat ens ho fa creure d'aquesta manera. I està bé tenir eines, no?, per poder-nos adonar.
Per prendre consciència,
i,
sí, sí.
I per després sortir-nos d'això, no?, perquè és un malestar que et crea, no?, la culpa. Molt, molt interessant, Meritxell.
Sí, doncs, si et sembla, anem tancant i...
Sí. amb la música,
amb
no?
la cançó, no? Sí, sí. Avui tancarem amb les Cumbia Queers, que és una banda de dones argentines que fusionen la cumbia amb ritmes urbans. I la cançó és una contraversió, podríem dir, que todos sepan mi sufrir. És una contraversió del clàssic peruà del 27 i que ens parla sobre violència psicològica. Uh-huh. I si vols, doncs tanquem ja la secció.
Doncs sí, amb aquest tema que tot seguit us oferim. Gràcies, Meritxell Guàrdia. Ens retrobem en 15 dies amb aquesta mateixa secció.
A vosaltres.
Calidoscòpia.
Aquest divendres, avui, és 21 de març i es celebra a tot arreu a nivell global el Dia Mundial de la Poesia i en el cas d'Esparreguera, des de la Biblioteca Municipal l'Ateneu, ens proposen un espectacle de poesia i música que tindrà lloc avui mateix a partir de les 6 de la tarda a la sala d'actes i que es diu Granalona versus i violins, un espectacle que ens oferiran la poeta Esteve Bosch i el músic José Antonio Rodríguez, que tenim a més al telèfon. Els dos els tenim junts i m'estan escoltant, així que José Antonio i Esteve, bon dia.
Muy buenas, encantado de estar con vosotros.
Bon dia, Xavi.
Doncs gràcies als dos per acompanyar-nos, perquè sé que vaja, doncs, sobretot per tu, José Antonio, vienes des de Granada directamente, ¿no?
Sí, como quien dice, recién llegado y bueno, un viaje bueno, o sea que, y aquí fantástico, la verdad, encantado de estar aquí.
Pues bueno, explicarnos un poco, porque claro, los dos tenéis una trayectoria muy muy larga ya, cada uno en lo suyo, pero los dos juntos también habéis hecho este espectáculo anteriormente, habéis trabajado juntos. ¿Cómo es vuestra relación, digamos, laboral?
Pues sí, realmente es así, o sea, llevamos cada uno por nuestra línea, digamos, Esteve por la poesía y yo por la música. Llevamos muchos años trabajando en muchos proyectos y demás, pero bueno, de hace más o menos, pues como 3 años, ¿no, Esteve? Más o menos, yo creo, no, yo, 4 incluso, ¿no?
Y más, porque fue antes de la pandemia.
Es verdad, fue, sí, es cierto, la primera vez fue.
Això deu fer, pues tranquil·lament 6-7 anys que vam començar a fer col·laboracions, 2018, por ahí...
Fue empezamos tímidamente y luego ya intensamente.
Pero ya desde el inicio con esta propuesta, Granalona, ¿o no?
No, eso no. Ha ido evolucionando. Al principio eran pequeñas cosas que empezamos a trabajar, luego aquello cogió más forma, empezamos a hacer... cosas más como más elaboradas, con mucha más precisión, que es el caso de lo que vamos a hacer en este caso. Y realmente ha sido una conexión que de tanto de música como de poesía, que ha funcionado fenomenal, y eso nos ha llevado a muchos sitios. O sea, estamos hablando desde la Asociación de Actores de Madrid, por decirte un sitio, pero nos ha llevado a Vilés, en fin, no sé qué más sitio.
Sí, hem voltat per l'estat i coses que ens han sortit fora que no hem pogut anar, però el tema més car és, com ha dit ell, ha sigut una evolució, i ara que hem vist que tenim més o menys una estructura muntada, un espectacle, un repertori més o menys estable, amb totes les variacions que puguin haver-hi, doncs vam dir, pues vamos a ponerle un nombre, ¿no? Perquè, bé, no? Si anàvem així, Esteve i José Antonio, José Antonio i Esteve, i ja estan ells. Aleshores, doncs bé, ell de Granada, jo de fet soc de Palamós, visc a Esparreguera, no? Però em vaig criar a Barcelona i també vaig molt per Girona, vam fer el joc aquest de paraules de Granalona, que serveix en tots els idiomes, i mira, ens va fer gràcia i aquí està el...
Bueno, es verdad que el ideólogo del nombre ha sido Esteve, pero también tiene una conexión importante desde el punto de vista cultural y poético, ¿no? Porque hay referencias de Federico García Lorca, hacemos referencias, bueno, pues de musicales también, de muchos sitios, y por ahí va un poco también la conexión, ¿no? O sea, tiene sentido el nombre, ¿no?
Sí, clar. Sí, evidentment, més enllà del joc de paraules en si, pot ser més fàcil o menys fàcil, també tenia aquest lligam, no?, de que ja va més enllà que ell sempre sigui de Granada, doncs que hi ha una base forta amb Lorca i d'altres temes musicals, la seva música, té un parell de grups de molta trajectòria a Granada... En fi, doncs, per aquí... Hem lligat tot per aquí.
Clar. Sí, de fet, heu parlat ara de Lorca, però, vaja, la poesia i la música des de sempre se lleven muy bien, diguem, no? Vull dir que és una connexió que funciona sempre, no?
Sí, totalmente. A ver, era un ejemplo también por la excusa del nombre, ¿no? El guiño al nombre, ¿no?
Sí.
Pero obviamente el tipo de trabajos que llevamos no tienen mucho... algún guiño hay, pero lo esencial son muchas más cosas, ¿no?
Claro.
Y efectivamente la música se adapta a eso... aquí digamos que la línea, digamos, musical se adapta en este caso al poema, aunque es verdad que hemos empezado a hacer cosas con conexiones más específicas, ¿no? Pero en principio es verdad que a raíz de los poemas de Esteve, que vamos acoplando intensidades, él me va explicando, bueno, pues cómo quiere transmitir cosas, y a partir de ahí trabajamos, ¿no?
En aquest cas hi ha una varietat, que és que normalment jo em dedico bàsicament a la poesia escènica, no? I bueno, hi ha molta intensitat, i amb el tema dels violins, perquè hi va amb un parell de violins que ja t'explicarà com les llibreries de violins que té, que com ho fa arribar. Però el tema és que també jo aprofitem per fer la presentació d'un poemari que ha sortit aquesta setmana, i que
L'últim bosc,
també és un homenatge a Palamós, que és el meu poble, i al meu pare, no? Uh-huh. Llavors aquí juntem una miqueta el tema de la intensitat de la poesia escènica i barrejarem també la lectura de poemes curts, pausats, més íntims. Juntem els dos perfils d'espectacle en aquest. És la primera vegada que ho farem així.
Uh-huh. Sí, de hecho, una de las cosas que estamos haciendo ahora es grabarlo para que luego a través de, bueno, de QR o de enlace y demás se puedan hacer esa audición, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro. Y en properes edicions anirà el llibre, anirà amb el QR amb els temes també així musicats.
Uh-huh. El llibre és L'últim bosc, el teu darrer poemari?
Uh-huh. Sí, aquest, uh-huh. L'últim bosc.
Aquest és el que presentareu i com ho he explicat ara, doncs tindrà també versió musical, no?
Exactament. Uh-huh.
Pel que fa al directe, per això, què és el que veremos aquí en la biblioteca? O sigui, com plantegeu doncs, a aquest repertori, diguem, no? aquest espectacle?
Bé, una miqueta anirà així, amb el repertori que fèiem habitualment de la poesia escènica,
sí.
Que són temes que no, algun poder sí que surt amb el llibre i altres no, que és molt potent a nivell d'escenari, amb el tema dels diferents violins i els diferents efectes que fa ell amb els violins.
Uh-huh.
I en aquest cas, com t'he dit abans, el que farem serà anar-ho barrejant amb la lectura intimista i també de violí de fons dels temes aquests més emocionals, més, no diré tampoc d'enyorança, però sí una miqueta d'homenatge aquest, no? amb un temps ja passat, un pare, un poble, una uh-huh. infància, una adolescència i records que hi ha per la mitjana. Aleshores, barregem els dos conceptes, diguéssim. No?
De esa idea, la música se trabaja en mucho ámbito. Es decir, hay una línea, pues, digamos, como de concepto más clásico. No es clásico, pero pequeño guiño a lo clásico.
Uh-huh.
Pero también composiciones específicas y propias, adaptadas a la intensidad del poema.
Vale.
O guiño a otro tipo de música que yo hago, que es la música folk y la música celta. En fin, hay un poco, hay una variedad. Incluso música del Mediterráneo, ¿no? Uh-huh. Y incluso alguna vez nos hemos arrancado con algún recitaje, digamos, ya off the record casi con un tema como el Vela Chao, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no?
Vale, sí. Bueno, es una adaptación que hiciste con mucho éxito, ¿no? Así con un sonido más celta, ¿no?
Sí, exactamente, uh-huh. Sí.
Y también,
pero él no lo dirá, ya lo digo yo, el grupo de Rodríguez Celtic Band,
sí.
Que es el que pertenece, en el año 2019 le dieron el premio al mejor grupo de música folk de Andalucía.
Sí.
Y bueno, pues creo que eso dice mucho.
Sí, bueno, que coste que lo he ganado dos veces, porque anteriormente tuve otro grupo que se llama Superviviente,
sí.
Que también me lo dieron.
Bueno, pues mira.
No puedo decirlo, pero es que ya que lo ha dicho Esteve, ya me atrevo a decirlo también.
No, no es feo, eso hay que decirlo, hombre. Y vale, y sobre los violines que nos decía antes Esteba que tenía algo especial estos violines, que cuáles son los que has traído, los
bueno,
que has
aquí he traído el violín clásico, ¿no? Pero
vale.
En muchas ocasiones llevo también un violín eléctrico y lleva pedales y demás, pero bueno, aquí era un guiño más clásico a lo que más acústico, no clásico,
ya.
Acústico, el sonido más acústico. Y he traído solo el acústico, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, nunca se descarta, ¿eh? Porque puede haber sorpresa.
Sí, pero además es que el acústico es un poco viejecito, ¿no?
Sí, bueno, es un Ruggeri del 1780, sí, un violín muy antiguo. Caramba. Era de mi abuelo, ¿eh? Por cierto.
Caramba, de tu abuelo.
Sí, sí.
Ajá. Y bueno, supongo que para un músico normalmente realmente lo notas, ¿no? Cuando sí. Un instrumento vas y lo compras tú o lo compra otro que tiene el mismo dinero para comprarlo que algo que te pasan de generaciones, algo mucho más especial, realmente se toca diferente, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, emocionalmente también, ¿no? Pero
claro.
El sonido aparte es que es muy bueno, es un violín excelente y aparte tiene una anécdota súper bonita, ¿no? Porque un violín que, bueno, pues mi familia, mi abuela tuvo que vender cuando la guerra y demás para sobrevivir. Yeah. O sea, voy a contarlo muy breve porque es una historia muy larga, pero voy a contarlo muy corto, me voy a saltar muchas cosas. Pero básicamente cuando yo empiezo a tocar, mi padre intenta recuperar ese violín, y el violín no localiza a la persona que lo tenía, pero el violín no lo quería vender, era violinista también, y decía que no lo vendía. Y al cabo de años, pero con familia detrás y todo, nos decía que no, hasta que un día coincidió que fui a tocar a su ciudad. Y me vio, alguien le dijo que yo iba a tocar y me vio. Y después de ese concierto, llamó a mi abuela y fui yo también, y me dijo que me lo iba a dar en herencia. Y me lo dio.
Claro, vaya responsabilidad.
Sí.
Claro, un instrumento que ha hecho un viaje, ¿no? Con
totalmente.
Un viaje largo e intenso, ¿no? Y al final, pues eso, tiene que estar en manos como las tuyas, claro, para que lo siga escuchando la gente.
Sí, está vivo, sí.
Está vivo. Bien, pues hoy viernes vemos esta unión que es Granadona versus y violins entre poesía y música en directo. Y de hecho, una pregunta así para acabar un poco con tono de coña, pero supongo que tú, Esteban, ets fisioterapeuta, més enllà de ser poeta, no? De fet, ets fisioterapeuta.
Sí, és el que guanyo la vida.
Fisioterapeuta, no?, amb el que guanyes la vida.
Sí,
aquestes dues passions.
Un dia i va quedar així, sí.
Clar. Doncs anava a dir, José Antonio, t'has buscat una unió molt interessant, com a músico, que és tenir al lado a un poeta, però además que te puede també ajudar con todo lo que implica ser músico també.
Exactamente, doy fe de ello, sobre todo en tecnopatía y cosas de esas, ayuda un montón.
Vale, no, por eso le decía, ¿no?, que al final todos los músicos tienen que ir al fisio en algún momento, ¿no?
Sí, bueno, mira, yo sabes qué pasa, que tuve un maestro que es Davor Kuljerić, de los solistas de Zagreb, de la Orquesta Solista de Zagreb, que era especialista en tecnopatía. Y entonces la cuestión postural, yo no tengo problemas, porque él me enseñó a la perfección. Estuve muchos años con él y la verdad que ahí en ese sentido no suelo tener muchos problemas.
A més, és un gest aquest que fa amb el colze i l'espatlla i tal, que jo ho tinc també molt pamat perquè no toco el violí, però és el gest que jo faig quan agafo la gerra de cervesa i aleshores ho tinc bastant controlat també.
Això d'ajuda fonamental.
Fins i tot per això doncs és útil també, no? Beure cervesa.
Bàsicament per això.
Molt bé, doncs aquesta tarda, avui a partir de les 6 a la sala d'actes de la biblioteca, tindrem doncs el plaer de veure aquest espectacle de poesia i música. Avui, que és el Dia Mundial de la Poesia, doncs quina millor manera d'escoltar-ho, tot i que evidentment, com diem sempre, tots els dies de l'any són el millor dia per escoltar, per recitar, per tocar o pel que fareu i farà la gent avui doncs a la biblioteca. O sigui que moltíssimes gràcies a Esteve Bosch i José Antonio Rodríguez per acompanyar-nos avui, per explicar-nos la ràdio.
Muchas gracias a vosotros y solo recordar una cosilla,
sí,
que también es el día de estos racismos,
vale,
el síndrome Down y el Día de los Bosques, y todo ello arropado por la poesía.
El Día de los Bosques y Esteve Bosch, o sea, yo, mira, esta la sabía yo.
Carai.
Partida doble.
I presentant l'últim bosc, a més.
Sí, exacte.
Exactament.
Bueno, Xavi, esperem veure't i seràs molt benvingut.
Doncs gràcies, espero ser-hi, sí, tant. I res, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
Muchas gracias.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Doncs amb aquesta sintonia ens animem ja a sortir de cap de setmana i gaudir de les propostes que tenim, eh? L'agenda
ens
la...
Tot i que el temps no m'acompanya gaire, eh? Ho hem de dir, perquè ara mateix està plovent aquí.
Haurà de ser amb paraigües, eh?
Sí, una mica.
Però vaja, podem arribar als llocs, eh? Que ara ens repasses, Laura Guevara, l'agenda cultural, eh? El que podem fer des d'avui mateix. Molt bon dia, què tal?
I tant. Doncs repassem. Avui comencem amb un espectacle que... crec que hem sentit
hem
ja una
avui,
entrevista
sí.
i hem parlat avui, que es diu Granalona, versos i violins, que es fa a la biblioteca a les 6 de la tarda per commemorar el Dia Mundial de la Poesia.
Uh-huh.
I seguim demà també a la biblioteca, així que de moment tot a cobert, us pot fer tot, amb l'Hora del Conte, que porta per títol aquest mes Conillets a amagar, i està adreçat a famílies amb infants fins a 3 anys, i es fa el dissabte a les 11 a la biblioteca, també municipal l'Ateneu.
Veig aquí conte per nadons, eh?
Per nadons i infants fins a 3 anys.
Sí.
Són per als més petitonets sí, de la casa.
Sí. Molt bé.
A la biblioteca, com sabeu, sempre s'ha de fer inscripció prèvia per poder assistir a aquestes activitats uh-huh. perquè tenen les places limitades.
Vinga.
I seguim demà, dissabte, a les 11 del matí. En aquest cas ens traslladem a l'Espai de la Terrissa, que acollirà una activitat en el marc del 8 de març, en el marc de la commemoració del 8 de març, del Dia Internacional de les Dones. I és una xerrada sobre dones a la terrisseria que anirà a càrrec de la Glòria Trujillo, mestra artesana i ceramista d'aquí Esparreguera, i es farà, com dèiem, a les 11 a l'Espai de la Terrissa, que està al carrer de la Passió número 4, per qui no ho conegui.
El mateix dissabte, però a les 7 de la tarda, una altra xerrada, una xerrada.
Una xerrada que crec que també heu parlat ja aquí recentment a la ràdio. Es tracta d'una xerrada organitzada pel col·lectiu Esparregarí de Recerques, que porta per títol, a veure si ho dic bé, Batla de la present vila d'Esparreguera per lo reverent senyor abat de Montserrat, Esparreguera sota el poder de Montserrat a finals de l'edat mitjana, i que anirà a càrrec d'Albert Gobert Canals, que és graduat en Història i màster en Cultures Medievals per la Universitat de Badalona i un apassionat de la història local.
Això serà un viatge en el temps, eh?
I tant.
Que xulo.
Sí.
I la passió, tenim la passió.
Sí, tenim estem en època de passió aquí.
Això mateix.
Això ho anirem dient cada dia.
Sí.
Una nova representació del format tradicional, que és la versió llarga, perquè ens entenguem, de la passió, que és la que representa aquests primers caps de setmana, i per qui la vulguin a veure, doncs serà aquest diumenge a 11:15 del matí fins a 12:45 a la primera part, que és la vida pública de Jesús, i segueix a 4:15 fins a 6:15 amb la segona part, passió, mort i resurrecció.
Molt bé, i el mateix diumenge, aquí haurem de triar, eh? Què fem, sí. Si anem a la passió o anem a un dels actes, em sembla que són ja dels darrers que commemoren
el
8M, oi?
Es tracta de la passejada amb ulls de dona, que es farà al recinte de la colònia Sedó, que està organitzada pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, l'Associació per la Defensa del Patrimoni de la colònia Sedó i el seu entorn, i és una passejada, doncs, com dèiem, pel recinte de l'antiga colònia tèxtil esparregarina, però amb ulls de dona, per veure doncs, com vivien i com treballaven les dones en el passat en aquesta colònia.
I fins al 23 de març tenim l'oportunitat de visitar una exposició.
Una exposició que està a la Sala Municipal d'Exposicions i que porta per títol El Regne de Catalunya fins a 1714, i que està organitzada per l'ANC, l'Assemblea d'Esparreguera.
Uh-huh. Tot això aquí, al nostre municipi. Tenim temps de repassar també molt ràpidament, potser ens ho permetran els companys de l'informatiu,
sí?
Que...
doncs fem una, com que són aquí els pitos, dic, no sé si estem a temps o no, doncs fem una repassada ràpida, si voleu, a propostes que tenim en altres municipis del voltant. Comencem per Martorell, on demà dissabte a les 9 del vespre el Progrés de Martorell acollirà la representació de l'obra Moltes Mercès, a càrrec de l'actriu catalana Mercè Comas. I també a Martorell i també al Progrés, però diumenge, una altra proposta, en aquest cas per públic familiar, amb un espectacle de la xarxa que es titula La nena dels pardals, a càrrec de Teatre al Detall i La Tresca i La Verdesca, que es podrà veure a les 12 del migdia al Progrés, i és una obra que hem de dir que té molts premis. El Premi de la Crítica 2017 a millor espectacle per públic familiar, el Premi Enderroc de la Crítica 2018 al millor disc per públic familiar, Premi del Públic de la Mostra d'Igualada al millor espectacle i Premi Butaca 2018 al millor espectacle per públic familiar.
Boníssimes,
que us la podem recomanar.
Boníssimes referències, eh? Molt bé. I de Martorell passem a Olesa de Montserrat.
també amb dues propostes, en aquest cas les terceres jornades educatives, que es faran dissabte de 10 a 7 del vespre a la Plaça Nova, i que veient la previsió de temps no tinc clar si es podran celebrar o no, també ho hem de dir. I una sortida del Dia Mundial de l'Aigua, que es farà el diumenge a les 10 del matí, i que també al ser una caminada també crec que deu estar pendent una mica de les previsions meteorològiques.
Doncs sí.
I la que sí que podem dir que ja s'ha suspès perquè ens ha arribat ara la informació és la marxa culer, que havia de sortir de Collbató demà dissabte a les 9 del matí i que està organitzada en el marc del 125è aniversari del Futbol Club Barcelona i que s'ha suspès ja a causa de les previsions de pluja.
Molt bé, doncs així acabem avui. Laura Guevara, moltíssimes gràcies per fer-nos aquest repàs per l'agenda, per recordar-nos totes
Trini.
Les activitats d'oci culturals que tenim aquest cap de setmana al nostre municipi, començant avui mateix, i ens retrobem, si et sembla, Laura, el proper divendres.
I tant, que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana igualment, i bon cap de setmana també als nostres oients, dels que ens acomiadem i us deixem ara amb l'informatiu. Ara sí que entra el nostre company Xavi Puig i continua la Neus Ibáñez al control tècnic. Que acabeu de passar un bon divendres, dissabte, diumenge, dilluns tornem amb la ràdio. Adeu.
Adeu.